36. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel, Catalunya Central, 93.7.
Mar endins, 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Bona nit. Ara escoltarem el nostre senyor bisbe Josep Àngel amb la seva carta dominical.
Déu vos guard. Continuem la reflexió sobre l'acompanyament espiritual que té com a finalitat ajudar a descobrir la voluntat de Déu en la pròpia vida i respondre-hi com cal, a recórrer el camí de maduració de la fe per assolir la perfecció en el seguiment de Crist. Es tracta d'ajudar a estimar Déu i a trobar-lo en la pròpia vida, en els esdeveniments i en les persones. Per això, segons el Papa Francesc, calen persones amb prudència, amb capacitat de comprensió, que sàpiguen esperar, que siguin dòcils a l'Esperit Sant. Avui tractaré sobre aquestes característiques. En primer lloc, la prudència, la virtut que disposa per discernir en totes les circumstàncies el bé veritable i escollir els mitjans rectes per dur-lo a terme. Sant Tomàs d'Aquino considera que la prudència regeix i governa totes les virtuts de la voluntat, que indica la mesura recta de les altres virtuts i és l'origen o la font de totes. Una persona que acompanya espiritualment a una altra ha de ser prudent, és a dir, equilibrada, moderada, discreta. Ha de saber aconsellar discernint el millor moment per ajudar l'altra persona, per motivar-la i ajudar-la a treure el millor d'ella mateixa, a créixer confiant en Déu i en la seva gràcia. En segon lloc, saber comprendre l'altre esdevé essencial en el procés d'acompanyament. Ajuda molt l'empatia, és a dir, la capacitat de percebre, compartir i comprendre els pensaments i les emocions d'altres persones. És saber posar-se en el lloc de l'altre, sense perdre objectivitat i capacitat d'anàlisi. Aquesta capacitat i els sentiments dels altres genera un corrent de simpatia i de comprensió. Comprendre l'altre no vol dir justificar les seves idees, sentiments o actuacions. Hi ha moments en què cal corregir per ajudar a créixer i madurar, però per corregir amb encert són imprescindibles el coneixement i la comprensió. També és important saber esperar. L'ésser humà va fent camí al llarg de la seva vida, es troba contínuament en procés i Déu va actuant en ell. El que acompanya el procés no ha de caure ni en les presses ni en les pauses, perquè els ritmes poden anar variant per moltes circumstàncies i es requereix paciència i perseverança. El que acompanya és un testimoni del desenvolupament i del creixement de la persona acompanyada i ha de saber discernir les maneres i els temps en què l'Esperit Sant va actuant. Ha de tenir molta paciència, ha de saber esperar, perquè els seus temps són diferents dels temps de l'altre i sempre ha de respectar el seu ritme i la seva llibertat. És molt important que tingui una mirada de conjunt, un horitzó ampli i molta confiança en la providència. L'acompanyament espiritual ajuda, en definitiva, a viure segons l'Esperit, a ser dòcils als seus impulsos. Ell habita en nosaltres com en un temple i hi actua. És el mestre interior que ens guia cap a la veritat i que ens ensenya el misteri de Déu, de les seves paraules i obres, de la història, de la vida i del món. Ens dona la llum i la capacitat per ensenyar les coses de Déu. Ens guia interiorment per viure com autèntics fills seus, ben ajut de la nostra feblesa per pregar com cal. L'Esperit obre una nova creació conformant progressivament els pensaments i sentiments amb els de Jesucrist. Ens dona la llum per entendre les paraules de Jesús i la força per ser els seus testimonis davant dels homes. Déu acompanya sempre els seus fills. Hem d'aprendre a acompanyar els altres tal com Déu ens acompanya a nosaltres, com Jesús ens ho ensenya, amb amor i paciència, respectant la llibertat, guarint-nos amb la seva gràcia, potenciant el millor de cadascú, perquè puguem arribar a l'ideal de perfecció que ens proposa i ens concedeix.
Com remem els nostres testimonis?
Molt bona nit. Avui és el darrer programa de aquest curs. Després tornarem al setembre a començar els programes i doncs us donarem sorpreses perquè hi haurà alguns canvis per intentar fer molt proper el programa a tota la diòcesi. Ara anem a veure una miqueta la singularitat d'aquest programa d'avui. Avui el que jo voldria és respondre a les inquietuds més escoltades per la gent. Hi haurà coses que són repetides, però així fem una mica el resum del temps. És obvi que el que ens ha marcat moltíssim ha estat la pandèmia. Aquella hora que les esglésies estaven tancades o estaven obertes amb molta prudència. I estaven obertes perquè de manera molt discreta doncs es pogués fer el gest de pregar. I les eucaristies no eren públiques. Vam viure també el moment en què un lloc com a Sabadell la adoració perpètua menys un dia doncs ha estat sostinguda totes les hores, no així amb altres llocs que hi ha hagut doncs alguna retallada. Què és important? Què crec que la gent pregunta moltes vegades? És lògic que l'església estigui tancada quan passem un moment molt difícil i justament necessitem que l'església estigui oberta? Es van equivocar els nostres bisbes? I aquí ve que us demano aquesta meditació. Imagineu-vos que estem en una altra època i que tota la gent infectada doncs s'ha fet un confinament del tot diferent al que s'ha fet en aquest moment. El confinament de que els malalts se'ls treu a fora dels murs de la vila, dels murs de la ciutat. Es traslladen els malalts perquè la malaltia quedi fora de la ciutat, de la vila. I quan això passava, eren molts els religiosos, els sacerdots, les religioses, que donaven la seva vida per estar a prop d'aquests que estaven a fora, d'aquests que estaven fora dels murs. Aquesta situació no ens serveix pel moment que hem viscut, perquè el que se'ns va demanar és que malalts i no malalts estiguessin confinats. No es va fer una divisió, jo crec, important. Aquí els malalts, aquí els no malalts. Convivíem junts. I els malalts que estaven més greus anaven a l'hospital. I a l'hospital hi havia altres malalts, d'altres coses. I els malalts que no els hi calia estar hospitalitzats es quedaven a casa seva. I els malalts que estaven doncs a les residències d'avis anaven vivint com podien a les residències d'avis perquè el lloc i les places en els hospitals estaven desbordades. Què van fer els nostres bisbes? doncs, escoltar el que deien les autoritats sanitàries. I la decisió va ser: serem prudents perquè cap dels nostres actes puguin transmetre la malaltia. I jo crec que és un pensament molt lògic, que és un pensament que, te'l miris per on te'l miris, té tota la lògica del món. Segonament, què van pensar? Anar anunciant que l'església està oberta. I van procurar que a cada hospital, doncs, hi haguessin sacerdots, i aquests sacerdots tinguessin, doncs, tota la protecció necessària. Per quin motiu? Perquè si no tenia la protecció necessària, no podien entrar a l'hospital. No els deixaria entrar la pròpia autoritat hospitalària. I aleshores tenim una colla de sacerdots que han estat excel·lents en la seva proximitat amb els malalts i el personal sanitari. I és veritat que molta gent va morir amb molta soledat, però també és veritat que molts malalts van rebre els sacraments i van rebre l'única companyia que va ser, doncs, la companyia dels sacerdots, junt amb la companyia radicalment necessària i molt generosa que van fer els sanitaris. En els enterraments va passar el mateix. Estaven del tot desbordats amb una qüestió molt seriosa. Què es fa amb els difunts que no podem col·locar a cap lloc? I preveres, amb radical soledat, van acompanyar la soledat dels familiars. Van haver-hi hores primeres que la soledat va ser tan grossa i el desbordament tan impressionant que no hi havia pràcticament manera de fer pràcticament res. Però hi ha hagut uns sacerdots excel·lents que han estat en primera línia i han estat acompanyant aquestes persones i pregaven pel difunt i pregaven amb aquells un, dos, tres familiars que podien haver-hi com a molt. I després el nostre bisbe, per exemple, va intentar que les xarxes apropessin l'Eucaristia. Va oferir l'Eucaristia de cada dia, va oferir l'Eucaristia en tot el trio pasqual, en tota solemnitat des de la catedral, i va oferir el rosari. També molts altres preveres van fer el mateix amb les seves possibilitats i les seves eines. Per tant, l'Església va estar prudentment emparada perquè no fos un lloc de transmissió del virus, i l'Església va donar un servei perquè quedés claríssim que l'Església estava de portes obertes. Després, què va passar? Doncs les ordres religioses, els sacerdots grans, doncs van ser molt cuidats. Per quin motiu? Perquè, com passava a tota la societat, molts dels nostres sacerdots grans, molts dels nostres religiosos i religioses grans, doncs van necessitar un confinament molt rigorós, i n'hem perdut uns quants, i han mort, i han mort exactament igual que els altres, amb la soledat i sense poder fer el comiat, doncs, fort i important. Hi ha una segona cosa que voldria conversar amb vosaltres. Algú pot dir: dius tot això perquè és el programa oficial i has de defensar el que ha fet el bisbe. No, jo us proposo una cosa diferent. Ara imagineu que vosaltres governeu. I heu de governar pensant en el bé i pensant en la situació actual que vivim i pensant en que Què hagués representat un enfrontament amb les nostres autoritats sanitàries? Què hagués representat una manera de fer que hagués estat una oposició a l'estat d'alarma? Què hagués significat? En uns moments on tota l'executiva de la Conferència Episcopal i el president de la Conferència Episcopal procuren, intenten que aquesta sigui una hora d'encontre, que aquesta sigui una hora de diàleg, i que en aquesta hora, en un món amb tants murs i tantes divisions, l'Església pugui ser lloc de trobada. Escolteu les paraules del Sant Pare. Doncs em dóna la sensació de que els bisbes no podien de cap manera fer una pastoral, diguéssim, intencionada en un moment tan difícil, en un moment de pandèmia. I aquí em pot dir, però no ha faltat fe en creure que Crist és més fort, més transcendent, més important que tot el que ha passat? És obvi. És obvi que això és així. És obvi que això ens mesura a tots. Això no es resol amb una ordre. Això no es resol amb unes normes. Es van complir les normes perquè calia ser obedients i calia, com a ciutadans, donar un exemple important de responsabilitat, de solidaritat i de caritat. Però Crist era el més important. I anem a fons. Quanta gent ha donat testimoni que en el confinament ha estat com una espècie d'exercici espiritual on s'han pogut trobar d'una manera molt forta amb la realitat i s'han trobat d'una manera molt forta amb Crist? Quanta gent ha purificat la fe en aquesta pandèmia? Quanta gent en aquesta pandèmia ha fet un veritable encontre amb Crist? Ha estat un fruit molt important. Quan sacerdots reconeixen que en aquell celebrar sols han descobert la primacia de Crist en tota l'Eucaristia, han descobert l'Eucaristia com tota una assemblea que mira al Senyor. Quanta gent escoltant l'Eucaristia per internet, per YouTube, per Instagram, ha valorat que l'Eucaristia era molt més important en la seva vida que el que pensava. Quanta gent des de la comunió espiritual no ha tastat el gran desig de combregar, de prendre el cos de Crist. Per tant, ha estat un temps on la presència del Senyor ens ha posat a prova tots. I la presència del Senyor ha evidenciat que la necessitem tots. I la presència del Senyor l'hem anhelat com mai. Un exemple, als malalts. Aquests malalts que han estat sols, molt sols, en aquesta solitud molts han donat el testimoni de com ha estat de transcendent la seva trobada en Crist i com l'han comunicada als altres malalts. Tot i així, i posant aquests exemples, molts en podreu dir, però hem tingut por, hem tingut massa por. Però és ben cert que el Papa, els bisbes, constantment han demanat que no guanyés la por, que la por no fos el centre de les nostres actituds, que la nostra actitud estigués centrada en Crist. Després, quan nosaltres ens enfrontem en coses difícils, i la pandèmia ho ha estat molt, i el govern pastoral a la pandèmia també, a l'hora de criticar, jo diria, és molt més important el judici profund que la crítica. La crítica també cal fer-la, doncs, embolcallada del gust de l'Evangeli, del sabor de l'Evangeli. Llavors posaria com dos exemples. Aquella gent que deia: jo necessitava combregar i no he pogut. Jo, per la meva actitud, vull combregar amb la boca i no em deixeu. Tots els que diuen això, jo crec que se'ls té que escoltar amb profunda unció. Estan expressant la nostàlgia de Déu. I estan expressant una cosa que és molt important a l'Església Catòlica. Nosaltres no som abstractes. Nosaltres, quan parlem de la presència de Crist, no parlem d'una abstracció. Nosaltres parlem d'una objectivitat. Nosaltres parlem de tocar. Nosaltres parlem de sentir. Per tant, davant d'aquestes persones que viuen aquest moment amb tristesa, cal que siguin molt acompanyades, cal que siguin molt compreses, perquè el que estan sentint és profund. El que estan sentint és veritablement important. Com les persones que han trobat a faltar durant tot aquest temps la possibilitat de confessar-se. Tot això ho han d'escoltar. No amb aquest baremo dels conservadors i no conservadors. No, no, ho hem d'escoltar amb un altre baremo. Per tant, aquelles persones que t'estan parlant positivament dient: en aquesta pandèmia hem fet un gran exercici per trobar-nos en Crist, calen ser acompanyats. Aquelles persones que hem patit molt perquè no hem pogut acompanyar els nostres malalts, els nostres difunts, aquests necessiten molta, molta comprensió i molta companyia. I aquelles persones que ens han dit: m'he trobat que no he pogut celebrar el que més desitjo, l'Eucaristia. He trobat que no he pogut confessar-me. He trobat que no he pogut combregar com ho faig amb la boca. Aquestes persones cal ser molt compreses. Ara, quines persones crec que cal que repensin una mica la seva actitud? Aquells que davant d'aquesta situació han posat com a primera línia les seves idees quasi com ideologies. Què vull dir amb això? Com que sóc una persona que combrego amb la boca, acabo fent una militància i critico a tota l'Església que no ho fa. En aquests moments no estem cridats a això. Com que sóc una persona que combrego amb la mà, en aquest moment faig tota una militància a favor de combregar d'aquesta manera. No és el temps d'això. No podem aprofitar els esdeveniments per donar contingut als nostres judicis. Cal un exercici molt més important. Cal que el nostre judici sigui fort, 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 fort i profund. Després hi ha una altra cosa. Semblava que davant la necessitat de menjar, davant la necessitat d'acompanyar, davant la necessitat de curar, la naturalitat de la criatura de Déu que es troba amb el seu Senyor semblava inútil pel malalt, inútil pel que té fam, inútil pel que té problemes. Per tant, el més important eren els gestos de solidaritat, el més important era l'acció que fèiem. No podem caure en això. Trobar-se en Crist mai pot caure en aquesta idea pragmàtica de això és inútil. És molt més útil que ens vegin com aquests solidaris que fan solidaritat. No, no, no. La nostra solidaritat neix de l'encontre en Crist. Per tant, som vasos comunicants. Jo necessito trobar-me en Crist per compartir el pa. Necessito trobar-me en Crist per ser solidari. Perquè la solidaritat del que ho fa per la primacia de Crist ho fa amb un altre accent, ho fa d'una altra manera, ho fa amb un altre càlcul. Si jo escolto amb estima les preocupacions, inquietuds i tristeses d'aquella persona, pensi com pensi, pensi molt semblant a mi o pensi molt diferent a mi, aquest escoltar és un gran bé. Però si resulta que hi ha un prejudici meu i m'és més fàcil escoltar uns que els altres i es nota en el meu relat que ja tinc unes idees prefixades i uns judicis ja fets, jo no puc utilitzar una situació com aquesta per alimentar els meus prejudicis i els meus judicis. I per últim, segurament el més important amb el que podem acabar el nostre programa, que és l'oració. Meditem i pensem. I amb aquella oració que és tan senzilla a la Mare de Déu, tinguem present tot el que hem passat i tot el que hem viscut. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia. El Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant, com era en un principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén. Tant de bo, tingueu un bon estiu. I tant de bo aquest estiu sigui un temps ben aprofitat per acabar d'afinar el nostre cor, que necessita obrir-se plenament a Crist. I Déu vulgui que els programes que hagin fet us hagin ajudat, us hagin acompanyat i us hagin precisament obert el desig d'estar en Crist. I com us he dit, gràcies per tot i el curs vinent serà nou i amb noves possibilitats. Bona nit.
Adéu-siau, que tornarem a remar.
El sentit comú és l'art de resoldre els problemes, no de plantejar-los.
Yoritomo Tashi, filòsof.